Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Bona nit, gent del Baix Penedès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
I agafeu la raó de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
I no patiu, que no destanyeix, eh?
El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
Maria Unión.
El Quim Sicar.
La Nora Torre.
I la Zafiro.
Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
I que ens afecten a tots, totes i totis.
Oi que m'entens?
El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu,
per tons pares.
Per la iaia.
Pel veí de baix.
O per aquella tieta desubicada.
Ai, ai.
Per un amic.
O per ta germana.
O per ta cunyat, que prou falta li fa.
Prepareu el gibrell i el sabó i comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
Passeu, passeu, que veureu el safareig.
Hola, hola!
Ja som aquí!
Bona tarda, bon dia, bona nit per tothom que ens estigui escoltant.
Espero que estigueu passant una bona setmana i si no, no us preocupeu, perquè ha arribat el moment de desconnectar, almenys durant una horeta.
Ai, sí, perquè el tema que venim a parlar avui a l'entrevista és força interessant i temes que molt probablement en tinguem dubtes, nosaltres incloses.
Ai, fins i tot jo tinc preguntes, carinyo, eh? Mira que jo tinc una àmplia experiència en el tema i jo també dubto i tot.
I a l'ensabonada d'avui parlarem d'un tema que ha estat molt candent aquestes últimes setmanes i que molts oients ens han preguntat si ens posicionaríem al respecte. Només diré que té relació amb la gala dels Oscars que tindrà lloc dilluns que ve, el dia 3 de març. Així que sigueu amb nosaltres... No, perdó, així que sí, seguiu amb nosaltres si voleu saber de què es tracta.
I avui també parlarem sobre salut en entorns rurals i els reptes del col·lectiu LGTB, especialment en la relació amb la desinformació sobre ITS. Analitzarem com aquesta manca d'informació afecta la prevenció a l'atenció sanitària i l'atenció sanitària i com podem avançar cap a una salut més inclusiva i lliure d'estigmes.
I a l'esbaldida, per primera vegada no hi hauran àudios, sinó missatges de text.
Ui!
Sí.
Que moderna, nena!
Novedat!
Home!
Sinó que tindrem missatges de text que ens heu enviat. Així que, bona tarda, Joan, quan vulguis.
No importa com estens la roba o qui t'ajuda a plegar-la. Al safareig celebrem totes les formes de fer la bugada.
Aquest nou molinet, eh? Ho hem ballat. Molt bé, Joan. Bueno, doncs avui ens acompanya una convidada molt especial. Algú qui ha dedicat anys de la seva vida a entendre el cos humà i el seu funcionament. I que ben aviat farà el pas definitiu cap a la seva carrera com a metgessa. Al safareig ens agrada tenir veus diverses per abordar temes que ens preocupen com a col·lectiu. I avui parlarem sobre salut en entorns rurals i el col·lectiu LGTBIQ+. Un tema que ens afecta directament i sobre el qual sovint hi ha manca d'informació, tant entre els pacients com en alguns àmbits de l'atenció sanitària també. Però abans de presentar-la, anem a fer-ho com cal. Llavors, anem a posar la cançó que ha escollit.
Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure, no vull imaginar-te, vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua, vine'm a buscar.
Avui tenim el plaer de rebre una futura metgessa i actualment és estudiant de 6è de Medicina i tècnica en anatomia patològica i citodiagnòstic.
Toma!
Una persona apassionada per la salut, la ciència i, sobretot, per la necessitat de millorar l'accés i la qualitat de l'atenció mèdica per a tothom. Rebem, amb un gran aplaudiment, a l'Imma Bertran.
Hola!
És que m'he posat nerviosa.
Oh, ja. Si no tenies aire, ja de tot. Ja. Nena!
És que, a més, l'Imma Bertran és molt amiga meva. Oh, som germanes, pràcticament.
Vam néixer el mateix dia.
Sí, sí.
Soc més gran jo.
Bueno, biològicament sóc més gran jo, perquè jo havia de néixer 3 setmanes abans, però no tenia sentit viure un món sense l'Imma. Oh, i vaig dir, jo no nasc hasta que no nasc esta senyora.
Molt bé.
I bueno, benvinguda al safareig, Imma.
Gràcies.
Benvinguda.
Bueno, primer de tot, abans d'entrar en matèria, que aquí hi ha uns temes, vamos. Home. Bueno, hi ha molts temes, i això es podria allargar programes i programes. Però abans d'entrar en matèria, anem a presentar-te, vull conèixer-te, bueno, jo... ja et conec, vull que et conegui la nostra audiència i les meves companyes. Llavors, digue'm primer de tot per què has escollit aquesta cançó, què et transmet, si hi ha alguna raó especial pel qual hagis escollit aquesta cançó.
Molt bé, abans de tot vull agrair estar aquí amb totes vosaltres.
No! Ai, welcome!
Ai, compartir aquest espai, temps, que em sento molt privilegiada, d'acord? ¿Vale? No. Dit això...
Casa teva, que cregui, casa teva.
Quan vulguis.
He de dir que Una lluna a l'aigua no és de les meves cançons preferides, però és la més animadeta, perquè jo he de dir que Charango em fa plorar.
T'entiendo.
Em fa connectar molt. Suposo que, no sé, certes frases, notes, tothom connecta més amb unes cançons que amb unes altres, sí. I, bueno, he triat aquesta perquè drames a parte, avui, eh?
Ja són prou dramàtiques a la vida.
Sí, exacte. Sobretot les mariques.
Molt. I res, destacar la frase que diu de no vull tenir-te tu, sinó amb tu tenir el temps, perquè és important compartir, que és el que estem fent aquí.
Ai, que bonic. Bueno, una mica fer els safareigs.
Exacte.
La que sí.
Molt bé. I llavors, ara que ja... sabem per què has escollit aquesta cançó, t'has obert una miqueta. Bueno, l'Imma ha fet totes aquestes coses, però no té 53 anys, eh? L'Imma té 26 anys. Sí, super jove. I bueno, i sempre, des de que jo tinc consciència, almenys quan parlaves, quan eren petites, de què volia ser de gran, sempre ho has tingut molt clar. Poder no directament medicina, no? Però sí algo relacionat amb ajudar les persones en el tema més científic, no? Llavors, jo penso que per estudiar en general una carrera t'ha d'agradar, sí, perquè són anys.
Sí, sí.
Però és que recordem, he dit 6è, eh? No ho he dit malament.
Ja.
Sí, porta 6 anys i no ha acabat.
No ha acabat.
Perquè ha de fer l'especialització, que són 4 més.
O 5, depenent.
Llavors, sí, clar, o sigui, mitja vida, això ha de ser professional.
Admiració total cap a aquestes persones, cap a
sempre.
Tu en especial.
Sempre.
Admiració.
Llavors, sempre es diu que la medicina és vocacional. Llavors, en quin moment vas decidir que volies dedicar la teva vida a aquesta professió en concret?
Mira, primer... Bueno, això no ho sap molta gent, però jo primer volia ser forense.
Wow.
Sí, perquè veia un programa amb uns pares, culpa d'ells, d'una metgessa forense, que a sobre era en anglès, però bueno, estàvem allà apassionats perquè es veien les autòpsies, jo no sé com feien això per la tele.
Wow.
Però bueno, sempre em va interessar molt el cos humà i entendre què havia passat només veient un cos, no?
Ostres.
Era molt interessant.
Sí.
I jo vaig començar amb aquesta visió. Però durant la carrera vaig veure que a mi el tracte amb la gent m'agradava molt. Mm. I el tema de cuidar, acompanyar, ajudar... Mm. No? De fet, la meva psicòloga em va preguntar un dia, per tu què és l'amor? I per mi l'amor és cuidar, no? I crec que és important que tothom dediquem... Que la nostra professió, no?, també tingui aquest sentit de vida, una mica, per cadascú.
Totalment.
I aquí estic fent camí.
Sí,
al final la vocació et ve per aquesta necessitat o aquesta disposició per ajudar els altres. És que l'Imma és un tros de pa,
Només així es pot tirar endavant amb aquest camí.
Sí.
Molt bé.
I avui parlarem sobre salut en entorns rurals, com hem dit, i també com pot afectar el col·lectiu LGTBIQ+, que és un tema que sovint queda en segon pla. però que pot tenir un gran impacte en la vida de moltes persones. Llavors, anem a compartir una miqueta perspectives. Jo havia preparat algunes preguntes que penso que poden ser molt interessants, perquè moltes d'aquestes les tenim nosaltres i entenc que també les poden tenir molts dels nostres oients i televidents, estic vols de la tele?
Sí.
I televidents.
Sí. Espectadors.
Sí. Llavors, com perceps l'accés a la salut per a persones del col·lectiu LGTBIQ+, en zones rurals? I per acabar la pregunta, si creus que hi ha manques, quines creus que n'hi ha?
Vale, bueno, jo crec que com a col·lectiu hi ha més barreres a zones rurals perquè al final molts serveis especialitzats estan més centralitzats, no?, en zones urbanes. I, bueno, tu et veus anant a la doctora del poble a explicar-li i preguntar-li depèn de què? Crec que també hi ha molta por a ser jutjat, no? I en comunitats més petites, pobles petits, al final es coneix tothom i crec que pot costar més, també.
No
fa més por.
No hauria de ser així,
sí.
Realment. Vull dir, un professional està allà i la seva feina és la seva feina, no? Hauries de poder anar tranquil·lament i explicar-li, no? Però és això que dius, que està centralitzat, potser, i no sé, els recursos.
I que la formació a la medicina també és molt autodidacta, no? Mm. I a l'hospital sí que tens més accés a cursos, congressos, actualitzacions, però també és veritat que als pobles, no, com a professional, jo, d'àmbit de la salut. I clar, jo què sé, per exemple, el tema de la centralització, tornem. Les unitats d'identitat de gènere, per exemple, la transsexualitat, això
espera,
està...
que això ens agrada molt, les UIG.
UIG.
Que també tenim terminologia.
Oh, mare meva!
Però aquesta me l'apunto jo.
Les DTPs.
Molt bé.
Les UIGs. Segueix.
Les UIGs estan a Barcelona, en general. Mm-hmm. Però sí que és veritat que estem avançant una mica, perquè a Tarragona, per exemple, hi ha el trànsit, que també dona servei d'atenció mèdica, no? Perquè, bueno, hi ha molts serveis d'assessorament, però per arribar a especialitat, no?, a atenció mèdica, bueno, falta, però realment s'està ampliant tot una mica.
Sí, jo volia donar la meva visió com a implicada, com a persona trans. Jo vaig començar la meva transició al 2014, estem parlant de fa 12 anys, i ha canviat bastant.
11.
No, 14 has dit?
14? Ah, 11, 11, perdó. Doncs fa 11. Sí, molt bé els números. Doncs fa uns anys i ha canviat moltíssim la cosa. Sí que és veritat que per 11 anys podria haver canviat molt més.
No, ja.
Hem de dir-ho. Sí. Però, bueno, ara almenys... Mira, l'altre dia, per exemple, jo quan... Bueno, anant cronològicament, jo quan vaig dir que sóc trans i que volia començar una transició, no hi havia ningú tipus d'informació d'on havíem d'anar, i si tu preguntaves al teu cap tampoc et podia ajudar, no sé. O sigui, es rentaven les mans, no sabien com ajudar-te, i tampoc feien. Per informar-se. Jo vaig començar perquè la meva tieta és infermera i va dir, pues, hi ha una unitat d'identitat de gènere a Barcelona, que és l'Hospital Clínic, i heu d'anar allà, però perquè a mi m'han informat.
Clar.
Així. Llavors, avui dia, per exemple, pues, l'altre dia, mira, justament vaig anar al CAP i sí que li vaig dir a la meva doctora, al CAP de Llorenç, estic parlant, li vaig dir, mira, que m'hauria de veure algun especialista pel tema de l'endocrí, que ara fa temps que ja no vaig a Hospital Clínic i demés, perquè coses ja no està a la unitat. I, pues, bueno, en aquell moment no em va saber donar resposta, però almenys em va trucar dos o tres dies més tard per dir-me, mira, m'he informat, has d'enviar un e-mail aquí, a l'e-mail de trànsit que comentava l'Imma de Tarragona. Llavors, ara almenys hi ha més punts, no? No t'has de traslladar necessàriament a Barcelona, que en aquella època jo vaig conèixer altres persones trans que venien de Girona i de superlluny, de 3 hores de camí per anar al metge.
Sí, sí.
Una barbaritat.
Sí, sí.
Llavors, doncs penso que ha millorat, tenim molt de camí, però bueno, ahí estamos.
Bueno,
no?
I que com a metge no ho pots saber tot, però almenys tens recursos, tenim recursos per informar-nos i hem d'arribar a tothom.
Sí. Total. Encara hi ha molta desinformació sobre salut sexual, sobre ITS en general, tant en la població general com en l'àmbit sanitari. Per què creus que costa tant combatre certs mites i prejudicis al respecte?
Bueno, està clar que encara falta molta educació sexual, sobretot a nivell d'escoles, no? Mm. És a dir, sí que és veritat que ha millorat una mica, ara no només ensenyen a col·locar preservatius, a penis de plàstic, però... Exacte. Però encara està molt exclosa la diversitat, no? Vull dir, el sexe entre dones i també el plaer, no? Perquè al final sempre eduquem des de la por, no? Sense, sempre és por, i no, i la prevenció, i conèixer, i saber com cuidar-te, i com previndre coses, o sigui, el saber és una mica poder, no?
I que al final també no només és reproductiu, sinó que és el que deies tu, que també és... plaer, no?
Que t'ensenyin a tenir plaer, a saber tenir plaer d'una manera sana i bona.
Sense riscos, sí.
Clar, sense riscos. Això no t'ho ensenyen, t'ensenyen només la part reproductiva i au.
I parlant d'ensenyament, et pregunto, com a estudiant de medicina, tu creus que avui dia, a dins dels estudis de medicina, s'està parlant sobre diversitat LGTB a la universitat per preparar aquests futurs metges en què estiguin posats al dia al respecte? Es parla suficient d'això a classe?
Mira, l'únic que m'han explicat a mi és sobre transsexualitat, que don gràcies des d'aquí la professora, però va durar 5 minuts la part de la classe sobre aquest tema. Llavors, va ser l'any passat i trobo bastant fort que fins a 5è no es parlin d'aquests temes. Yeah. I al final després naltros, a l'estar desinformats, després no saps com abordar certes situacions. O sigui, jo he estat a urgències amb gent que ha vingut un noi trans i ben bé no saben... de quin costat va anar, saps el que et vull dir?
Yeah.
Li vaig haver d'explicar jo. Llavors, bueno, que no passa res, però que trobo que nosaltres hem de tenir informació per saber abordar certes situacions i no fer que sigui incòmode, ja, no només per tu, sinó pels altres. Han de sentir-se integrats i hi ha molts contextos i hem d'estar el més preparats possible.
Clar, perquè
no?
Al final és per això que moltes persones decideixen no anar a ser atesos al metge, perquè és que si passaran vergonya o sentiran jutjats.
Sí, ho passes malament.
Ginecologia.
I moltes vegades vas al metge, jo ho sé per experiència de moltes amigues travestis meves, que van al metge i se senten jutjades. Segons quin tema tractes amb el teu doctor, i se suposa que ha de tenir certa sensibilitat, com per tu poder sentir-te còmode i explicar-li certes intimitats teves.
Bueno, almenys sent neutral.
Oh, sí, almenys, clar.
Doncs,
mínim.
Et trobes que potser som persones professionals que no estan reciclats en absolut, i no només això, sinó que a sobre fan judicis de valor. Vull dir, jo he arribat a sentir de, és que potser hauries de follar una miqueta menys, que dic jo.
Tipa...
Això és real, és un comentari real, no? Doncs que per prevenir qualsevol infecció de transmissió sexual, doncs hauries de ser una miqueta menys promiscu, no? Que és un tema que envolta moltíssim, no? A la comunitat gay. Doncs això ha passat, a mi amigues meves m'ho han explicat, no? No perquè jo tingui una vida sexual molt activa.
No,
ho dic per això. No pas.
Tu de política en política i poc més.
Poc més.
No, però jo he de dir que també, jo he passat per aquí, a la ginecòloga, que tu quan vas, donen per feta que jo, al ser una tia, estic amb un tio.
Sí.
En quin moment jo t'he dit alguna cosa o t'he fet algun... una senyal perquè jo estigués amb un tio?
Sí, sí. Ja ho donen per entès.
No? Sí, i quan li dius no, és que estic amb una tia... Ah.
Clar, la pregunta, ets sexualment activa? S'entén?
Clar,
sense amb un home.
Clar, no, ja donen per fet.
Bueno, tu pots respondre que sí i no haver sigut mai penetrada.
Exacte.
Llavors el metge està interpretant que sí que ha sigut penetrada i no us esteu entenent, esteu parlant dues conversacions paral·leles.
I quan li dius que no, és un... Ah,
però no m'havies dit que sí.
Clar.
A veure...
Però no havies follat.
Mare meva.
Sí, però amb un tio no. Clar, o amb una persona que... amb penis, no?
I això no implica que no hagis pogut tenir riscos, no?
Sí. Bueno, en fi, després d'aquesta conversa tenim claríssim que et necessitem més sovint el safareig, Imma. Llavors, és que això es podria allargar hores i hores, perquè és que són molts temes.
He hagut de filtrar molt, eh?
Sí.
Per aprofundir, vamos.
Sí, llavors... Tu creus que ens podries acompanyar com a col·laboradora habitual per donar la teva perspectiva relacionats amb l'àmbit de la salut, sempre que tinguem l'ocasió i tu puguis, clar?
A veure...
Bueno, a veure...
Estem dient el que crec que estem dient una altra vegada.
Jo crec que això mereix novament...
Aquesta mirada anava per tu.
La formulació...
Sí.
A veure, Fabiro...
Amb permís d'Àngel Jàsser...
Digues-li l'Ilu.
No pujo sobre la taula? Mira, perquè no puc, eh? Perquè no puc.
Perquè vas talons molt alts.
Porto talons molt alts. Va. Però vaja. Que la Imma ha d'estar a la primera temporada del safareig!
Sí! Digue-li-lo!
Digue-li-lo. Per favor, què dius?
És que no tinc paraules.
Que això què és, un
sí? Un plaer, un
que havíem aplaudit abans, ara dic...
Clar, que no, 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 no,
mira,
no,
mira, esco,
estic molt enfeinada,
estic molt
enfeinada.
Que normal,
no
he estudiat molt.
Llavors...
Però que bé que ens farà això.
Sí,
sí. Però és que fins i tot per mi, jo ja per mi, eh? A mi, jo, contenir-te aquí...
És bo, ja, jo, sí, sí, ja doneu que avui tu sí, deixeu-me un segon.
Fes, fes.
Ai, mira, aprofitant que tenim aquí una doctora, una metgessa...
No, que faci una auscultació.
Que m'ho miri aquesta...
No porto el fonendo.
No, però aquesta tos d'home que em surt de tant en tant me l'hauries de mirar.
No sé de dónde viene.
Me l'hauria de mirar. No és greu, oi, doctora?
Potser és perquè
folles
molt. Què em diuen?
Ai, qui t'ho ha dit, això? Ai, la gent com és.
Com diuen els metges que no són inclusius.
Ai, jo m'estava...
No tenim informacions de la teva vida sexual, perquè ets molt discret.
Jo, sí, jo sóc quasi gairebé verge, sóc jo.
Sí, 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 sí. Gairebé. Llavors, abans d'acomiadar-te, d'acomiadar la part de l'entrevista, vull fer-te la bateria de preguntes, que ja s'està convertint com una miqueta en un ritual. Mm-hmm. Llavors, es tracta, jo et pregunto, respon sense pensar-t'ho massa, vale? Vinga, doctora, un hàbit poc saludable que tinguis.
Dormir poc.
Un mite... sobre salut que voldries desterrar per sempre.
El fred causa refredats.
Mm-hmm. Un lloc on t'agradaria treballar en el futur.
El Baix Penedès.
Oh, molt bé.
Així propet a propet, que ens vindria molt bé, carinyo.
Sí. Un referent en el món de la medicina o la salut.
Suneko o Kazaki.
Una cosa...
Busca el Google.
És una científica.
Ah, mira.
Una cosa que no suportes en l'àmbit sanitari.
Sento la polèmica, però els antivacunes.
Oh. Mm-hmm. Un consell de salut bàsic que tothom hauria de seguir.
Beure aigua.
Total. I un desig per al futur de la medicina LGTBIQ+.
Inclusiu.
Ole!
Digues que sí.
Digue-li. Bueno, ha estat un plaer tenir-te aquí, Imma. Ens has donat molta informació, sobretot molta llum, com diu Anna Crims. Sobre un tema que sovint es tracta amb molts tabús. Esperem veure't molt sovint per aquí. Et quedes fins al final del programa o no?
Home, clar que sí.
Vamos.
Molt bé, doncs ara sí, no marxeu, que encara teniu molt més per endavant. Seguim amb l'ensabonada.
Si vols estar al dia de les novetats del safareig, espiar entre bambolines o veure quin sabó gasta la Zafiro per blanquejar la seva roba més delicada, segueix-nos al nostre Instagram, Podcast del Safareig. No ens fem responsables d'escandalitzar el personal.
Què, teniu preparat el sabó? Perquè ha de ser sabó del bo, eh? D'aquell que fa força espuma i que deixa la roba ben neta, perquè avui toca fregar una mica fort. A veure...
Tot el que sigui fort m'agrada.
Aquí et veig, Safiro. A veure, anem a deixar una cosa clara ja des d'avui, perquè quedi gravat a la nostra hemeroteca. El safareig i venim a rentar la roba bruta.
Sí.
Els drapets bruts, també. Rentem, ensabonem, esbaldim i escorrem.
Oh. Efa, però, ja m'ha costat.
Però... El que més. Escorre el voltor, només ho fem amb la bugada, eh?
Ah, i tant.
Amb els altres temes d'actualitat ens volem mullar. I com que aquí a l'episodi 1, en aquesta secció, vam anunciar una cosa, i ara aquesta cosa ha transcendit
una mica.
Volem posar-hi l'atenció que es mereix. Mm-hmm. Si... No sé si us en recordeu una miqueta. Recordeu que el primer episodi, a la nostra agenda marica, vam anunciar un cinefòrum que organitzaven els d'Ebrium Project a Tarragona.
Sí.
Que diumenge en fan, que hi podeu anar a les 7 de la tarda. És super recomanable i esteu, vamos, amb les portes obertes. I quina pel·li vaig dir que passaria en aquell dia?
La de
Emilia Pérez.
Emilia Pérez, sí senyor.
Que vam aplaudir, ens va encantar.
Sí,
no es correrem
sí.
El voltor.
No, per cert, l'heu vist? Qui l'ha vist d'aquí?
Jo sí.
Tu sí, jo també.
Jo no.
Jo encara no.
Jo tampoc.
Som unes dones ocupades.
Mireu-la. Simplement per saber, doncs, d'allò, no?, de lo que hem d'anar a morir, doncs, mireu-la. Però què ha passat amb aquesta pel·li? Doncs que ja fa uns dies que es va saltar la polèmica amb la seva protagonista, la Carla Sofia Gascón.
Uh-huh.
Això sí que n'heu sentit a parlar, no?
I tant, home, aquí no.
Perquè ha estat nominada a l'Òscar com a primera dona trans. Nominada actriu principal.
Sí, actriu principal. Però després ha sorgit tota aquesta polèmica que jo crec que tots hem escoltat per un costat o per l'altre.
Correcte. Però anem a analitzar una mica bé tot l'escenari perquè té més transfons del que sembla. Posem un context als espectadors, sí, per si algú no ho ha seguit massa. El maig del 2024, Emília Pérez es presenta al Festival de Canes, on guanya diversos premis i la Gascón rep elogis per la seva interpretació. Des de llavors ha anat rebent diferents premis i nominacions. Es van dur el Globus d'Or, com a millor musical, va ser nominada als Oscars, i la Carla es converteix en la primera, com tu deies, Tafiro, la primera dona transgènere nominada a la categoria de millor actriu. A finals del gener del 2025, una periodista descobreix i comparteix a les xarxes socials antics tuits de Gascón publicats entre el 2019 i 2021 que contenen comentaris considerats islamòfobs, racistes i ofensius cap a diverses comunitats. No es va quedar curta. Davant la creixent controvèrsia, Gascón va eliminar els tuits i va demanar disculpes públicament, cosa que podríem considerar una mica insuficient, realment. Posteriorment, va desactivar el seu compte de Twitter i tot això, tot i aquesta polèmica, la bola va creixent. El director de la pel·lícula i Netflix l'aparten de les promocions i se la cancela pràcticament de tots els mitjans. Tot plegat ha afectat la carrera de Gascón i també la seva presència en la campanya dels Premis Òscar, tot i que la seva nominació de moment es manté vigent. La situació ha generat un debat sobre la gestió de crisis de reputació i l'impacte de les xarxes socials en la indústria cinematogràfica. I aquí és on volem anar a parar. Sense treure valor a les piulades que va fer l'actriu a Twitter, on deixava clar que estem davant d'una persona tirana feixista, racista, islamòfoba, etcètera, 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 què en penseu de la revolta que s'ha generat? Tenint en compte que, per posar un exemple, a l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, als Oscars, hi ha gent que no només ha dit, sinó que ha fet coses pitjors i mai se'ls ha censurat d'aquesta manera. Sionistes, gent pro-Trump, agressors masclistes... Oh, que coi, que Estats Units tenen un president amb un discurs extremadament pitjor i sí, l'han votat i presideix el país. Bueno, mira, tots homes, per casualitat. Creieu que s'ha estat igual de contundent cancel·lant-la a ella com amb altres personalitats mig famoses o famoses que tenen discurs fins i tot pitjors? O creieu que aquí ja hi té a veure el fet de que estem parlant d'una dona trans i, per tant, d'un col·lectiu minoritzat i, per tant, d'un col·lectiu més vulnerable a patir aquest tipus d'atacs? Spoiler, sí. Com ho veieu vosaltres? Creieu que estem davant d'un cas de transfòbia? Perquè tela, eh?
Bueno, a veure, quin meló.
És un melonàs.
Sí. Primer de tot, el que ha fet la Carla no està bé. I és una cosa que s'ha de dir, s'ha de denunciar. No sé si heu llegit els tuits.
Sí.
Pues, bueno, tenen un to que no vegis.
S'ha quedat a gust, la Carla.
Sí. Llavors, més quan estem parlant de persones que patim moltes vegades discriminació, em crida més l'atenció que nosaltres siguem qui discriminem a altres col·lectius. Mm-hmm. O sigui, és com dir que tota la comunitat cristiana és pederasta, de cop, pues ella feia símils amb que totes les persones que segueixen l'islam poguessin ser terroristes, sí, i altre tipus de comentaris islamòfobs, mm-hmm, que tela. Llavors, és una cosa que ha fet malament, s'ha de dir, s'ha de denunciar, no estem a favor, però sí que és veritat que, com bé deies, Quim, hi ha molta gent que ha seguit discursos molt més radicals, mm-hmm, i no els hi passa absolutament res. I em crida l'atenció que justament ho faci ella en aquest ple boom que ha tingut, que l'han entrevistat a tot arreu, tothom parlava d'ella, s'ha fet molt famosa per ser la primera dona nominada als Globus d'Or, mm-hmm, i també als Oscars.
Aquí hi ha puig una cosa que...
Trans, la primera dona trans. Llavors...
És una fita.
Clar, jo penso que ha sigut com l'excusa perfecta, mm, no? Estava molestant, mm-hmm, que es parlés tant, que es donés tanta veu a una dona trans, llavors li han trobat ara una cosa, mm-hmm, per la qual poder-la cancel·lar, i han anat a muerte. Mm-hmm. O sigui, jo crec que ha sigut molt exagerada la reacció del públic, de la gent, molt d'odi cap a ella, i bueno, abans parlàvem fora de càmeres una mica, que deia la Maria, que bueno, que a vegades... totes aquestes situacions d'injustícia que veiem que fan moltes persones, que dirigeixen moltes persones i que queden impunes, a vegades és com que això es va acumulant i de cop es descarrega cap a una sola. Llavors, no sé vosaltres com ho veieu.
A mi m'agradaria saber, no, desconec la dada, però m'agradaria saber de quin color és aquesta periodista que és la que decideix començar a investigar en el Twitter.
De quin color polític, de quin peu calça,
aquesta senyora que comença a... Bueno, dic senyora...
Sembla que és una periodista canadenca, em sona, em voldria saber.
Sí, però que han anat a buscar.
Però no sé de quina ideologia...
A mi m'agradaria saber per intentar entendre, doncs, aquesta fuga darrere a la que l'han condemnada, no? Intentar entendre quin és el motiu que hi ha realment al darrere. Realment és perquè volem a condemnar els missatges dels tuits de l'actriu, o perquè realment aquí...
Que
s'ha de fer, òbviament.
Sí, sí, sí. Sí, sí, això està...
O realment el que volem fer és condemnar-la amb ella per la seva condició.
Formar part,
sí. Cancel·lar-la totalment, apartar-la del focus, que no torni a fer res.
És que jo com a actriu, no?, i com a persona que ha estudiat arts escèniques, és com que estaven al top, podia guanyar el premi més top, tant de curro, tant de treball personal i professional i tot, i perquè unes paraules que va dir fa uns anys, supermaldites, o sigui, no treu, eh?
Insistirem sempre.
Sí, sí, sí. T'ho arrebatin tot, saps? Fuà.
Clar, aquí està una mica el tema aquest del debat, no?, d'intentar ser, que no sé fins a quin punt és més lícit fer-ho o no, però d'això que dius tu, darrere d'aquesta nominació hi ha tota una carrera al darrere, hi ha una feina, hi ha un esforç personal, fins a quin punt, no?, hem de
separar... És com separar l'artista
de la feina, sí. No? Llavors és com...
Ja. Però és que a mi em rebenta molt que hi hagin tios que hagin fotut hòsties a dones i a persones, sí, que estiguin allà assentats, que segueixin guanyant premis,
sí.
I ara passi això.
És que potser jo el que tenia una mica la... Quan mirava, obries Twitter i veies que allò cremava, és com aquest atac a ella amb clau de col·lectiu, amb el col·lectiu trans, dintre del col·lectiu LGTB, és com si es plantegessin que la identitat de gènere és com un premi, no? Que se li dona amb la gent que es porten bé i que tots hem de ser complidors i que tots, pues, persones n'hi ha de tota mena, a tot arreu, sí, sí. I som així, però tu, pel fet que jo hagi actuat així o això o altre, no m'has d'intentar recriminar que sigui una persona trans. Vull dir, això és el de menys, sóc una persona.
Sí.
I l'hauré cagat o no l'hauré cagat? Doncs tracta'm com a persona i amb la mateixa igualtat en què tractaries a la resta de persones, no? Potser.
Amb les coses bones i les coses dolentes.
Exacte, amb tota la motxilla.
El fet que sigui una dona trans no significa que hagi de ser...
Una santa.
Una santa.
Exacte.
Una cosa no queda l'altra.
Exacte. Bueno, les persones trans també s'equivoquen i també tenen discursos d'aquest tipus.
Sí.
Evidentment.
I atacar-la amb discursos amb transfòbia no és atacar-la perquè et caigui malament la Carla, és atacar-la perquè ets transfob. O sigui, és així.
Sí.
Punto, el problema.
Sí, no has de barrejar coses, no té que veure una cosa amb l'altra. Ni que ella hagi fet algun malament justifica ara que puguis atacar-la en aquest sentit, o sigui, no.
Correcte.
No. Correcte, total. Correcte.
Jo, separant la idea de l'artista i la seva obra, jo crec que en aquest sentit l'Acadèmia no l'apartarà de la seva nominació. Recordeu-vos del Will Smith, quan va aixecar-se i li va fotre aquella bufetada.
Bueno, ara ho veurem. A veure què passa.
Però l'Acadèmia va argumentar que havien premiat el treball en aquella pel·lícula de Will Smith, tot i que, evidentment, el condemnessin socialment i públicament per haver pagat amb una altra persona, no?
No,
vull dir que hem de saber separar, no?, el que és l'artista, tot i que sigui deplorable el seu comportament, de la seva obra. I coneixem moltíssims artistes que no són pas un exemple moral a seguir, però que això no treu valor a la seva obra, no?
Total.
Exacte. Jo crec que per mi el resum, almenys personal, que tinc jo, és que tota la gent que faci coses dolentes s'han de condemnar. I és el que deia abans i t'ho has repetit, i no abocar tota la merda a una sola persona. I que si una persona ha fet alguna cosa dolent, se li castiga, i que no se li passa per alt, perquè hi ha coses que no s'han de passar per alt.
Totalment ben dit. I això també ja per rematar, que la violència específica cap a persones que pertanyen a col·lectius minoritzats és un tipus de violència que no és individual, sinó que passa a ser d'un caire col·lectiu, i com a caire col·lectiu això que provoca amb tot aquest teixit col·lectiu, que les altres persones trans es puguin sentir al·ludides i desenvolupin ansietat o por o altres tipus de trastorn de ser com són, perquè una persona que és com elles ha sigut atacada i perseguida d'aquesta manera. O sigui, per tant, anem amb compte, senyores i senyors, amb el que diem i com ataquem, i plantegem-nos si a lo millor tenim un problema nosaltres mateixos d'alguna fòbia per aquí amagada. No sé, és un tema que, déu-n'hi-do.
Sí,
déu-n'hi-do.
Sí. L'havíem de rematar perquè sí, va ser un tema que va sortir i aquí al safareig sempre estarem al peu del canó.
I tant.
Ets a rentar la roba a casa? Vine al safareig. Aquí la rentem al carrer, amb humor i molt d'orgull.
És que ens encanta aquest moment.
Ens pilleu ballant aquí.
Ho hem de fer. Som mariques, què vols?
Què esperaves?
Bueno, a veure, jo aquesta secció...
Es canvi de registre total, eh?
Sí.
Sí, bueno, hi ha una miqueta de tot més divertit. Sí. La meva secció, la secció d'iconografia queer.
Oh.
Jo us vaig dir al programa anterior de que, bueno, que es parlaria normalment de coses que inspiren gay i de més, però... També és veritat que nosaltres, com a persones del col·lectiu, ens passen coses que són de persones del col·lectiu. O sigui, coses que ens passen a nosaltres.
Sí.
No? I he pensat, per què no incloure-ho a la iconografia gay? O sigui, coses que inspiren gay i coses que ens passen als gais.
Perfecte.
Crec que continuaran inspirant coses gay.
Clar, perquè al final, et passen coses, fas coses, de cop et poses un fular i es converteix en ser gay.
Problema teniu amb els fulars?
No. Tu em portes, oi?
Sí.
Jo he de dir que jo estava pensant en els polars tipus del cau, de l'esplai. Me fui a tu polar. Sí, que també de mucho juego, esos polares.
Home.
Però bueno, això ja...
Sí, no controlo. Sí, vaig sortir del món gay ja fa temps, després em vaig convertir entrant i, bueno, estic desubicada ja. El cas que he volgut donar-li una miqueta de temàtica, ja que tenim aquí a l'Imma, estudiant de Medicina, recordem, segueix aquí.
Sí. Hola!
Hola! T'ha sentit la mama, digue-li.
Hola, mama, t'estimo molt.
Llavors, porto la secció d'avui... Té un subnom, vale? Que es diu Urgències Queer, casos d'estudi. Llavors, a veure, ho he dividit una miqueta, anem a exposar certs casos de casos d'estudi. Llavors, avui, a Urgències Queer, revisem casos clínics que es repeteixen més que la grip a l'hivern. Tractarem símptomes, diagnòstics i possibles tractaments, però jo us avanço que la cura definitiva encara no s'ha descobert.
Epa.
Llavors, cas número 1. No sembla trans.
Oh.
Símptomes. Ai, però si no ho semblaries mai, no ho hagués dit mai. Ulls com plats. Després, un altre símptoma que també passa quan dic que sóc trans. Mirades d'inspecció com si fossis una exposició científica. Així, amb la cara com està mirant.
Sí?
No ho hagués dit mai.
Sí? Oh.
Uau. Bueno, aquesta no me la diu. No. Tens una veu superfemonina. No, a mi a vegades em diu, ara que ho dius per la veu.
Sí, eh?
Sí. Bueno, en fi, diagnòstic. Es creuen que estan dient un compliment, però en realitat et recorden que per ells ser trans és un error que has aconseguit disfressar bé. Vale? Sí. Llavors, així com a anècdota, a mi m'ho van dir... És que...
Ai,
en entorn sanitari, això. Uf. Estava jo al remake del meu pussi. quan me'l vaig fer per segon cop, perquè no me quedé contenta, digo... Parte 2. Me lo rehaces, cariño. És que no podia ser. No anava amb la meva edat. Sí, ara sí. És que al principi sembla que hagués ferit 5 cops. Llavors, el caso que dic... voy... Me lo hacen un momento, como quien se va a hacer los rulos. Y llavors em desperto a reanimació amb una infermera així. mirant-me, que aquesta infermera no se li havien posat el cas de per què estava jo allà, perquè estàvem allà a la sala de reanimació on estava tothom, no? Llavors, aquella vegada, clar, no era tan heavy, la primera operació estàs postrada en cama setmanes, no? Però aquesta ja era com un...
T'havien cortado les puntes, sí, un poquito.
Sí, un trim així, rapidito. Llavors em van dir, venga, t'has d'aixecar, has d'anar a fer un pipi, no sé què, no sé quantos, i jo, vale. I llavors, estic jo fent pipi, així al vàter, i ella des de la porta, ai, i què t'han fet, què t'ha passat, no sé què, saps, així, clar, perquè em veia que tenia tot de punts a tot el miembro, i la gent, la senyora en plan, però què t'ha passat, chiquilla? ¿Con quién te has acostado? ¿Qué te han puesto juntos? Dame su teléfono.
Per no anar.
I llavors, pues, li vaig dir, mira, no, és que m'han operat per segon cop, que soc trans, no sé què, no sé quantos. Llavors, en aquest moment ja m'estava agafant de l'oràs que m'estava portant quan l'ancià de 90 anys cap al llit un altre cop i comença la infermera, oi? Ah, sí. Ay, pues no lo hubiera dicho nunca, Mira, estás muy bien. I jo en aquell moment, despertant-me de l'anestèsia, adolorida, amb un regalim de sang que em baixava per la cama. I jo dic, gràcies.
Gràcies. Todos los cuartos invertidos están bien.
Aquí ve, tractament recomanat. Somriure, de compromís i deixar-los amb la incomoditat. És a dir, que t'ho diguin i tu només fer.
Vale, un somrís d'orella a orella, no?
Sí.
Molt bé.
O, resposta alternativa, gràcies, tu tampoc sembles gaire fios. Però ja no t'ho he dit per educació.
Compte la segona.
Ara que ho dius...
Sí que sembles una noia. O sigui,
no, que em digui, no sembles trans? Ah, no, doncs tu sí.
Està molt bé, perquè de la mateixa manera que se'ns educa, que abans de sortir has de deixar entrar... o sigui, al revés, volia dir...
Sí, l'educació...
Exacte, i qüestions d'educació, doncs sí. Això està molt bé també que ho expliquis. Sí. No, carinyo, no ho has de fer. Aquestes
jo aquí em sento mal dret a dir-te això.
Te les pots estalviar. Te les pots estalviar.
Mm-hmm. Cas número 2. Mm-hmm. Ets més femenina que jo i això em col·lapsa. Mm-hmm. Això, mira, això...
T'ho han dit com a trans?
No, aquest és el títol que li he posat al
cabell. Ah, vale.
Símptomes, ara bé.
A veure.
Ai, tens el cabell més llarg que jo?
O sigui, tot això com a trans. Tu,
això a mi m'ha passat de... M'ha passat d'una noia random d'això que et fa una abraçada, llavors em fica la mà aquí a la cintura, sí. I veu que el meu cabell pues, me llega por el culo, molt claro, bé. Rapunzel. Diu, ui, si té el cabell més llarg que jo.
Com si el cabell no creixés, no?
Espera, sigo. Uau, et maquilles millor que jo?
Hòstia.
Una cosa, tot això és real. O sigui...
Això és real. De festa, amb talons. Camines millor que jo amb talons i tot, eh?
Ui, que fort. Wow.
I tens més cintura que jo. Mira quina cintureta té, que fort. Diagnòstic. Cis en crisi existencial. Han viscut tota la vida pensant que tenen el monopoli de la feminitat i ara han descobert que la seva feminitat no era un mèrit, sinó una assignació aleatòria.
Sí, senyora.
Lo dices con ganas, eh?
Digues-li-lo, reina.
Vull que em feu així.
Slay.
Tractament recomanat. Fer-los una reverència i dir, no et preocupis, segueixo sent una princesa de segona categoria comparada amb tu, reina.
Toma.
Per què no? No. Aquesta nova frase, això ho he de dir jo. O per què no? Fer la pregunta. No està guionitzat. O per què no? Fer la pregunta que realment importa. Perdona, però tu qui ets? La jutgessa oficial del Guinness World Records del cabell llarg? O sigui, clar, és que perdona, a veure si només portem el cabell llarg, tu.
Perquè em jutges la llargada del cabell.
Sí, ja.
En fi.
Bueno, aquesta del cabell llarg em ressona també com si un tio té el cabell llarg, no? En plan...
Sí. Mira, té el cabell més llarg que jo.
Més sedós que jo.
Sí, mira, que jo, Que jo. Ovaris. Que tinc ovaris.
Sí.
Tinc el cabell més curt que tu, com pot ser això?
Clar.
No sé, querida, llevo 11 anys dejándomelo crecer. Ja era hora. I bueno, per tancar, cas 3, CSI, investigació transgènere, és el títol. Símptomes, això, a veure... faig un petit pretext. Això és quan a algú també li dius que ets trans, llavors hi ha persones que responen amb el «Oi, no ho diria, no sé què», i després hi ha persones que comencen amb això, amb el CSI, investigació transgènere, símptomes. I quan et vas operar? Has de tenir hormones per sempre? Això t'estic parlant d'una persona que m'ha conegut fa 5 minuts, eh?
Ja.
En plan, mira, et presento a la Lara, hola, Sorgeix amb el tema de la conversació, per el que sigui, ja, doncs tinc un podcast, els safrets, sí, sí, no sé sí, què, sí. Tal, per el que està tan marcat, perquè soc trans, o què? En plan, context, no? Ah, i quan et vas superar? I has de prendre unes preses sempre? Com s'ho va prendre la teva família? Et puc preguntar com et deies abans?
Oh!
Oh! Oh, mama!
Adao! ¿Dónde duele?
Sí. Molt malament.
I una alternativa de la primera pregunta és... què tens entre les cames? Això m'ho han preguntat. Us ho juro. Us ho juro. Wow. Diagnòstic. Aquest fenomen es dona quan algú creu que ets un episodi en viu del National Geographic.
En què? En què?
Un episodi en viu del National Geographic. Ah. Estan en ple moment, en plan de crispetes, no? Ah. T'acaben de conèixer. Sí, sí, sí. Vamos a fer preguntes.
I poden interactuar amb tu, no?
Sí, 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 és el moment.
Estem amb el dret de...
Sí, 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 soy un teleñeco, de repente. Sí.
Sense adonar-se que estan sent molt maleducades.
I molt invasius.
Clar, tractament recomanat. Respondre amb el mateix nivell d'invasió. Per cert, tu et depiles tot el paquet o deixes una mica?
Sí, sí, és que ja que vamos...
Sí. També recomanar-los veure els safrets, si volen aprendre sobre aquests temes.
M'agrada, ben vist!
Perquè, a veure, jo no venia a aquesta app de cites per fer docència queer en el meu temps lliure, saps el que et vull dir? I això m'ho ha preguntat a l'app de cites. En plan de que jo ara fa poquet vaig decidir, mira, em posaré dona trans, que així me ahorro, filtro, no, un poquito, i el que m'he trobat és amb això, és hola, què tal, no sé què, acto seguido, aquest tipus de preguntes, tio. Dic, però és que, increïble. I una altra opció de tractament seria fer cara de misteri i dir, això és informació confidencial del Servei d'Intel·ligència Trans.
No la sabràs nunca. I te'n vas allí.
I bueno, fins aquí la iconografia queer. Què és això?
Romena, Romena nena.
A veure, que ens veiem a cantar.
Romena nena.
El llibre Iberica ha arribat el moment que totes estàveu esperant.
Imma, ja ho coneixes, noi, de sobres, el llibre.
Avui estem aprenent moltes coses.
Moltes coses.
I
ara l'Imma ens ajudarà a aprendre'n alguna miqueta més, eh? Saps com funciona. Necessitem una mà innocent, en aquest cas la teva.
Tu remena bé, carinyo, remena bé, i el que tu diguis, aquest és la paraula que vull treure, la treus. Ens l'ensenyes.
Firo, saps què? Saps què va molt bé per la tos?
Ai, que bé. Els caramels de menta?
Xupar caramels.
Oh!
Ai, xupar, com ens agrada!
Jo crec que ho pots portar bastant bé, això.
Mai ho he provat, jo, això.
Ah, no? No,
no, no. No, no, no.
Com... Caramels, no.
Com sou, eh?
Bueno, quina paraula ha sortit? O frase?
Bueno, paraula.
O frase.
Però si no cap més... Està ple de paraules. Okay. A veure què t'ha sortit.
Agafa aire, eh?
Gènere no binari. Gènere no conforme, gender queer.
Bueno.
Wow. Okay.
Sí, ha posat amb barretes, no? Gènere no binari.
Gènere no binari, barra.
M'he deixat les barres, perdoneu.
No, barra. És a dir, que són sinònims, entenc, no? Són mateixes formes de dir el mateix.
Ja ho volia dir, que depèn de... Es pot dir d'una manera o una altra, però tot vol dir el mateix.
Té el mateix sentit, no?
Acabo de definir sinònim.
Bueno, crec que és important.
És important, eh? Perquè en aquest nostre món, senyor, doncs tenim moltes paraules. Per tant,
bueno, llavors, què és això?
Gènere no binari.
Què? Què creieu que és això? La Imma potser...
Imma, convidada. És que l'Imma sap de tot.
Clar.
Tu què opines? Què és això?
A mi m'ho fas definir.
Bueno.
Aquest ressona, no cal que l'encertis tampoc.
Però doncs que no t'identifiques, no? Amb cap dels gèneres que hi ha actualment.
Molt acertat.
Mm-hmm. Bravo. O sigui,
perquè, spoiler, existeixen escales de grisos en tots els conceptes.
Ai, què he anat a dir, a molta gent li petarà el cap, si saben que hi ha escales de grisos.
Anem a poc a poc.
No hi ha blanc i negre, sinó que...
Imma, que bé que ho has explicat.
Sí, és tant que de bo això. Tenir una doctora com l'Imma.
És això mateix, és que... És, mira, per si voleu, el repunt de la Mari Enciclopèdia. És identitats i expressions de gènere que no s'ajusten a les categories binàries creades social i culturalment masculí i femení. Uh-huh. És que aquí hi ha el factor social i cultural, que també són importants.
Sí, sí.
La nostra societat es considera que només hi ha dues possibilitats.
Uh-huh.
O ets dona o ets home. Uh-huh. I has d'escollir o un o l'altre.
Així és.
Les persones no binàries, doncs,
consideren que no pertanyen ni a un ni a l'altre.
Però realment algú se sent que pertany 100% a un?
Sí, ah, bon debat, clar, és que... És que...
Jo,
clar, això podríem parlar algun dia sobre fer un safareig dedicat a qüestionar-nos el gènere, que de fet ho vam fer al carrer.
Sí.
Va ser el tema del nostre segon safareig.
Ja, ja, és veritat, per sobre.
Ui, la Maria ara s'ha recordat.
I què et defineix com un gènere i un altre, i si portes això representa que ets un gènere i si no de l'altre, o el tema de la roba, és que... No?
Que jo vaig parlar de com sentar-me, que m'agrada sentar-me amb les cames obertes.
Sí.
Mira, podem recordar als espectadors que si volen recuperar el safareig, el segon safareig que vam fer al carrer, el poden recuperar a la web de Ràdio Televisió, perquè està allà penjat tot íntegre a la carta, per tant el podeu trobar allà.
Sí, però sí, bueno, sí, que dona tant de tema que podrem repetir-lo.
Oh, i tant, i tant,
sempre,
i tant.
Sempre que vulgueu.
Bueno.
I a mi m'agradaria afegir de tema lingüístic, que ja sabeu que jo de llengua entenc força.
La llengua.
A les persones no binàries són les persones que exigeixen o volen, o els agradaria, que s'utilitzés el pronom neutre per referir-se amb elles.
Sí, sí?
No, no sempre, eh? Una persona no binària
pot decidir,
pot decidir el seu pronom.
Sí.
O sigui, diguem que simplement la seva expressió de gènere no és definida i pot fluir entre una miqueta entre les dues normes que n'hi ha, però després els pronoms poden conviure en aquest binarisme i poden decidir tenir pronoms femenins, masculins o, com bé has dit, els neutres.
Per tant, parlant d'educació, comencem a instaurar el fet de preguntar a l'altra persona quins són els seus pronoms.
Exacte.
Els pronoms amb què li agradaria que ens dirigíssim amb ell, amb ella o amb ell.
I respectem-ho.
Exacte.
Molt ben dit. Sí,
molt bé. Doncs superben definida,
doncs,
la paraula.
Doncs ja hem resolt la paraula del dia. Sí. Ara en donem pas a
les Valdides!
Ei, gent! Al safareig ja tenim la bugada estesa, però falten les teves notes de veu. Envia'ns les teves preguntes i inquietuds al 680 57 99 79 i les contestarem mentre esperem que s'assequi.
Primera.
Molt bé!
Endavant, Carinyo.
T'ha pillat el meu micro.
Quart episodi, Quim, bueno. I no sap que quan la llum està vermella...
Ja n'aniré prenent.
Parla quan la llum està apagada. Parla quan no
toca. I el més important, mentre el Quim està parlant...
Tothom...
S'ha de fer silenci. Heu de parar, bueno, heu de parar el cotxe. Va, Maria, fes-ho.
Aviam, com he dit al principi de tot, avui no hi haurà missatges d'àudio. Ai,
és veritat.
Ara toca.
Mira que nyan, escoltem la teva veu, preciosa.
Sí.
Si no, que seran de text. Fa unes setmanes us vam preguntar per històries d'Instagram que teniu, si teniu algun dubte sobre salut. I ha arribat el dia de respondre dues preguntes que jo crec que són bastant interessants i que més d'una persona ho voldria saber. La primera pregunta és: creieu que ho sabem tot sobre el BPH?
Què és el BPH, Maria?
Que no es van rellent cada res.
És... el virus del papiloma humà.
Tenim,
sí o no?
Tenim la metgessa que...
És
pregunta composta, eh? I que
vale. Ja, la primera és això. Creieu que ho sabem tot? I la segona és... I creieu que el sistema ens informa bé per tal de previndre-ho?
Tothom mirant a l'Imma.
Mirem a l'Imma.
I tant. Imma.
Bueno, que el BPH, que és una infecció de transmissió sexual, que podríem dir que és la gran desconeguda, no?
Sí, perquè... no?
Poca gent la coneix. També és veritat que és perquè molta gent la contrau i la passa i ja està.
I no tens símptomes ni...
No tens símptomes ni res. De fet, pot ser que et quedi latent, no? I que un dia, pum, surti una barrugueta una mica simil amb el virus de l'herpes simple, no? La típica panceta de tota la vida. Llavors, bueno, és molt ampli aquest tema, però faig uns 5 cèntims, vale? De BPH n'hi ha molts. De fet, més d'uns 200 tipus. Alguns són pitjors que altres, perquè hi ha alguns que estan relacionats amb el càncer de cèrvix, per exemple, en homes d'anus, penis, menys freqüent, i després també hi ha altres de baix risc, que serien les barruguetes, vale? Que són benignes, no passa res.
Que aquestes barrugues on t'han de sortir?
Clar, on afecta el BPH? Que afecta normalment a les cèl·lules de la pell, sobretot si està... si hi ha ferides, i a les mucoses, no? Per tant, genitals i també, en algun cas, oral. Llavors, bueno, la millor prevenció sobre el BPH és el preservatiu i les vacunes, no? Que a les noies ens vacunen a sisè de primària, i, de fet, això sí que ha sigut una mica sonat, si no ho expliquem ara, que ara també vacunen els nens, no?
Ah, sí? Mm, ai, mira.
Clar,
això està
dius,
molt
a veure, no són ells qui també t'ho poden transmetre? Clar. Perquè només...
Clar. 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 Como siempre, nosotras pringando, me cago en todo.
Però clar, això és ara, això és bastant recent, dius,
molt
eh?
Recent, crec que del 2000, des del 2022.
Clar, ostres. Si ara, per exemple, jo, que tenim una edat, algú que no ha estat vacunat mai abans i ha contragut el virus, estàs dient tu que hi ha moltes vessants, moltes variants, et pot considerar ja immunitzat, bueno, immunitzat, en plan que et diguin, va, no cal que et vacunis, ja l'has contragut.
De fet, no. Perquè la vacuna, per exemple, la vacuna aquí a Catalunya és nonavalent, és a dir, porta nou dels tipus, que la majoria són que pues, tenen risc de càncer, no? Per tant, tu pots haver estat en contacte amb un en concret, diguem el 6, que és un de les barruguetes genitals, però igual hi ha el 33, no? Que et fa, que et dona un càncer d'anus, per exemple.
És que hi ha dos, clar.
Llavors, jo sí que recomanaria la vacuna, tot i haver passat la infecció.
Per cobrir-te les espatlles amb tot allò que no hagis pogut contraure, no?
Sí, sí.
Molt bé. Molt bé. És un tema bastant profund.
Sí, sí, largo.
Que no estem tampoc prou informades totes, en general.
No.
Que va, que va. El usuari és com, ostres, i és important.
Val, digues.
És que això crec que és important. També es poden vacunar grups de risc, que es consideren homes que tenen sexe amb homes, treballadors socials i tal, de manera gratuïta, ara financiada, fins als 45 anys aquí a Catalunya. Vale? Al CAP us han de donar informació.
Al CAP.
Molt gràcies per això, perquè jo ni sabia això. Després tinc una altra superràpida. Cada quan s'hauria de fer la prova d'ITS?
Vale. Les ITS han augmentat molt ara. Jo recomano chequeo a tothom que m'escolti. D'acord? Dit això, si tu tens parella estable, pots fer un despistatge abans de deixar la protecció i tranquis. Si utilitzes preservatiu i tens una, sempre tens una parella, diverses parelles, cada 6 mesos així. En canvi, si no utilitzes preservatiu, que per favor, jo aquí promocionant la salut he de dir que preservatiu sempre, però bueno, si no és el cas,
si cada 3 mesos. Tres...
Clar. Cada 3 mesos, vale? Més o menys tenint en compte el període d'incubació, en general, les infeccions que coneixem. Dit això,
molt bé. Avui dia et pot ser la prova del VIH a la farmàcia. Vale? Sí. O sigui, no cal que vagis a un centre especialitzat com, igual que ens feia amb la del Covid, doncs a la farmàcia et venen un autotest que et punxes, treus una goteta de sang i tu medeixes superfàcil.
I de la clamídia també i de la sífilis,
sí,
crec que hi ha alguna cosa
la vergonya d'anar a algun lloc te la pots estalviar perfectament.
I on es poden fer... Digues.
No, atenció, que tot això que estem dient no és un missatge només pel públic gay o lesbiana que ens estiguin escoltant,
Vull dir, everybody.
Per tothom. Amb heterosexuals inclosos.
Sisplau,
que els heterosexuals també s'afarten de follar.
Aquestes alçades de programa 4 ja donem per fet que tota la gent que ens escolta, sigui del col·lectiu o no, va per tothom.
Sí. Superinteressant. Fins aquí els missatges d'avui. Torno a repetir el nostre WhatsApp 680-57-99-79. I recordeu que també tenim un formulari a la nostra bio del nostre Instagram per enviar-nos els missatges que vulgueu i preguntes anònimes que nosaltres llegirem per vosaltres aquí.
Com avui, no?
Exacte, i tant. Bona nit! Epa! El Pere Sallent en està dient
El Pere ja diu que ja ha arribat l'hora dels adéus, amb tot el dolor del nostre cor, que això ja arriba al seu final, reines. I amb l'agostet que estava.
Ai, sí.
I no ens podem acomiadar sense abans agrair-li enormement a l'Imma que ens hagi acompanyat avui.
Sí, perquè tenim un regalet per tu, Imma.
Amiga.
Toma!
Un ventall irisat.
No passis tu, calor, que no me n'enteri jo.
El ventall amb orgull.
Moltíssimes gràcies per venir, Imma. Deixem les portes obertes del safareig perquè tornis quan vulguis.
Sí, perquè el tema de la salut és molt important al nostre col·lectiu. Cal que ens informem bé i cal que ens vulguin informades. És molt necessari perquè encara hi ha molta ignorància sobre aquest tema.
I tant.
Ja ho pots ben dir, carinyo, ja ho pots ben dir. Ai. I tu, Imma, vine quan vulguis sempre, eh? I ens vas posant al dia que segur que tens una informació importantíssima per donar-nos. Així que estàs sempre convidada a venir amb nosaltres. Perquè, ai, senyor...
Tanta roba i tan poc sabó!
Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Ràdio al Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio al Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.